Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Bona tarda, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. No estem mai sols, ni tan sols en el patiment o en el sofriment més dolorós. Són paraules del Papa Francesc que ens interpel·len, els creients, però que tenen un rerefons d'esperança per a tota la humanitat. I és que els cristians trobem en Jesús l'alliberament, la salvació, el querigma, com diem. Però també podem omplir de sentit els moments de desencís que el món té, especialment des de fa més d'un any, amb aquesta pandèmia que ens preocupa tant i de la qual, a la mínima notícia de preocupació, ens situa en la caiguda de la moral, és a dir, en aquell moment en què sembla que tot millora, però ara, quan sentim l'amenaça, per exemple, d'aquesta variant índia, tornen a saltar les alarmes. Sigui com sigui, la nostra actitud davant d'aquest moment a nivell personal, de més tranquil·litat o de més angoixa, hem de vigilar, no podem badar, perquè la pandèmia, malauradament, no s'ha acabat. Tenim molt clar que hem après a valorar allò que és estrictament necessari i també, des de la fe, a confiar en el Déu que ens ajuda. En tot cas, seguim els consells de les nostres autoritats i també tinguem molta compassió i molta solidaritat amb les persones confinades o que han contret el virus, sempre sense desitjar-ho, i moltes vegades per qüestions que no sabem com es produeixen. Avui, després del nostre resum habitual de notícies, tindrem una taula d'anàlisi, com sempre, avui dedicada a la cimera de l'OTAN, que ha posat a prova aquests dos últims dies el sentit actual d'aquesta aliança militar i el seu paper en el món. Comptarem amb la presència de la col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i de Justícia i Pau, Tika Font, i amb l'analista polític internacional Alexander Golovin. I després de l'entrevista parlarem d'habitatge. Santi Mas de Xaixàs, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Barcelona, ens comentarà com valora aquesta entitat la mort de Segundo, un home de 58 anys que es va treure la vida aquest dilluns quan estaven a punt de desnonar-lo. Un fet trist, lamentable, i que ens obre una important reflexió davant un dret bàsic com és el de l'habitatge. Tot això amb la contra del Rafa i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen 4 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Comencem explicant-vos que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha obert avui judici oral contra l'expresident Jordi Pujol, contra els seus 7 fills i també contra 11 persones més. Els delictes pels quals els acusa són associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, a més de 7 delictes contra Hisenda. Encara no hi ha data fixada per a la vista oral, però Pedraz ha decretat l'obertura, tot just un dia després que l'advocacia de l'Estat decidís demanar presó només per a dos dels fills, Jordi Pujol Ferrusola i Josep Pujol. Canviem de qüestió. La Comissió Europea ha donat el vistiplau al pla de recuperació econòmica presentat pel govern espanyol. L'executiu comunitari considera que la iniciativa respon de manera integral i adequada, així com també equilibrada, a allò que Europa demanava per poder accedir als fons de recuperació post-Covid. L'aprovació de Brussel·les suposa el primer pas perquè Espanya pugui començar a rebre concretament 69.500 milions d'euros en subvencions durant el període 2021-2026. Aquests diners, els primers 9.000 milions d'aquests diners, dels fons Next Generation, arribaran aquest mes de juliol com un avançament, segons ha informat la Comissió Europea. I una altra comissió, en aquest cas la de Salut Pública, on hi ha representats el govern espanyol i les comunitats autònomes, ha aprovat els propers grups de vacunació, que van dels 12 als 39 anys. Els ha dividit en tres franges, de 30 a 39 anys, de 20 a 29 i de 12 a 19. Ha acordat que la vacunació d'aquests grups es pugui anar solapant, això sí, mantenint l'ordre d'edat de major a menor. Recordem també que el Procicat ha aprovat avui que les reunions de més de 10 persones de bombolles de convivència diferents ja no estaran prohibides, sinó que només serà una recomanació evitar-les. Serà a partir de dilluns vinent, 21 de juny, i almenys fins al 5 de juliol. Però la mesura es podria revisar en funció de l'evolució de la pandèmia. Salut ho veu com una mesura més en el marc de la desescalada cap a la normalitat, tot i que recorda que la pandèmia no s'ha acabat i que cal mantenir el sentit comú. Al Parlament de Catalunya, el diputat de la CUP, Carles Riera, ha carregat aquest matí contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per l'assistència de l'executiu al sopar d'aquest vespre al Cercle d'Economia, on ha començat la reunió d'aquest organisme aquesta mateixa tarda i on hi haurà el rei Felip VI. Riera ha denunciat que no es poden defensar l'amnistia i l'autodeterminació d'una banda i, mentrestant, seure a la taula amb el monarca. Aragonès ha justificat en la seva rèplica la presència de l'executiu als actes, on també hi haurà el rei, perquè el govern vol defensar, ha dit, la posició pròpia sempre a tot arreu, sense rebaixar ni un gram dels propis plantejaments. Alerta per l'extensió de la variant Delta. Els indicadors epidèmics continuen millorant lentament a Catalunya, però preocupa, com dèiem a l'inici del programa, l'avenç d'aquesta variant del coronavirus. En dues setmanes, la variant que té origen a l'Índia s'ha multiplicat per 4 a Catalunya i ha passat de ser el 3% de les infeccions al 12%. Les autoritats sanitàries indiquen que molt aviat serà la dominant. L'extensió d'aquesta variant podria endarrerir la decisió de retirar la mascareta a l'exterior, una mesura que reclama Catalunya i altres governs autonòmics. També us expliquem que, precisament, Pedro Sánchez, des de Brussel·les, ha apuntat avui, des de Madrid, perdó, que podria haver-hi aviat ja l'aixecament de l'obligatorietat de la mascareta. Un apunt cultural, el Museu d'Història de Barcelona ofereix visites guiades dos dissabtes al mes durant l'estiu. La Casa de l'Aigua, construïda per la companyia pública municipal barcelonina Aigües de Montcada entre els anys 1915 i 1919, és un dels edificis que forma part del Museu d'Història de Barcelona i que acollirà aquestes activitats, concretament els dissabtes 3 i 17 de juliol i 4 i 18 de setembre. Es faran dues sessions al dia, una a les 11 i una altra a dos quarts d'una del migdia. Les visites són gratuïtes, però cal que es reservi plaça. I ara la previsió del temps. Sembla que baixen una mica les temperatures de cara a les properes hores. Amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles, bona tarda.
Ràdio Estel.
Església Viva. El programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
4 minuts i serà un quart de set. Havíem perdut la comunicació amb el nostre meteoròleg perquè ens comenti la previsió del temps. Jordi Miralles, ara sí, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les precipitacions que fa una estona afectaven punts a les comarques del Pirineu estan desapareixent i ara mateix tenim ruixats i també alguna tronada a punts a les comarques de Tarragona i també del Pla de Lleida. Aquestes precipitacions encara els hi queda ben bé un parell d'hores de vida i, per tant, al llarg de les properes hores, Catalunya interior, alguns punts de l'interior de Tarragona i també comarques del Pla de Lleida encara es veuran afectades per aquestes precipitacions en forma de ruixat. De cara a demà, esperem un dia amb nuvolositat variable des de primeres hores, cel ben cobert a les comarques de la meitat oest del país i a partir de mig matí precipitacions que afectarien comarques de Lleida, de Tarragona i a partir de migdia comarques de Barcelona. De cara a la tarda, les precipitacions es traslladaran cap a les comarques de Girona, comarques de la meitat nord, i es començaran a obrir clarianes a les comarques del sud. Demà les temperatures seran més baixes que les d'avui, tot i això, en temperatures encara superiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. I completem l'informatiu explicant-vos que dilluns vinent a les 6 de la tarda tindrà lloc la segona sessió virtual del cicle Religions, Espiritualitats i Feminismes, que la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat organitza aquest any per visualitzar i dignificar el paper rellevant de les dones i de la feminitat en les tradicions religioses. El cicle es va inaugurar el 20 de maig passat amb la realització d'una conversa virtual entre dones joves de tres tradicions, que són l'islam, el catolicisme i el sikhisme, i que van reflexionar sobre el rol de les dones en les seves tradicions, el moviment feminista, els estereotips cap a la dona religiosa i les seves experiències amb el sistema educatiu. L'acte va comptar amb l'assistència de més de 60 persones.
Ràdio Estel.
Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per a enfermedades cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida, és el residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres,
tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
d'anàlisi.
Un quart de set. La cimera de l'OTAN ha posat a prova aquests dos últims dies el sentit actual d'aquesta aliança militar i el seu paper en el món. A més, Joe Biden ha posat a prova el seu lideratge internacional, combinat amb una sensibilitat i una proximitat més grans que el seu predecessor, Donald Trump. A la seu de l'organisme a Brussel·les, els representants dels països membres han coincidit a l'hora de veure aquesta cita com una oportunitat única per reforçar l'OTAN i els vincles entre Europa i Amèrica del Nord. Aquesta cimera s'ha celebrat tot just dos mesos després que l'organisme anunciés el final de la seva missió a l'Afganistan i, a més, coincidint amb l'inici del replegament de les tropes, amb l'horitzó de l'11 de setembre, que coincidirà amb el 20è aniversari dels atacs terroristes de Nova York i Washington, ben tristament coneguts, que van provocar l'inici d'aquella operació. L'amenaça del terrorisme, els ciberatacs i les noves tecnologies disruptives, juntament amb l'impacte del canvi climàtic, han estat igualment temes de debat entre els caps d'estat i de govern dels 30 aliats de l'Aliança Atlàntica. I entre les decisions, l'Agenda 2030 inclou grans reptes de futur, amb la mirada posada en Rússia i la Xina, considerats ara els dos gegants més enemistats, amb l'OTAN, que ha celebrat, per cert, com a institució 40 anys. D'altra banda, aquesta cimera ha propiciat una mena de trobada o passeig curt de Joe Biden i Pedro Sánchez, molt comentat, com sabeu, en les últimes hores. El president del govern espanyol exhibeix ara el fet que Washington s'hagi distanciat, per exemple, del Marroc com a nou aliat militar. D'altra banda, s'ha confirmat que a la cimera de l'any vinent se celebrarà a Espanya, una nova oportunitat per replantejar o definir millor la presència de l'Estat en una aliança que, des del restabliment de la democràcia ara fa més de 40 anys, sempre ha generat debat amb partidaris i detractors, i amb el conegut referèndum d'ara fa ja 35 anys. Com deia el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a la carta de convocatòria d'aquesta última cimera, vivim una oportunitat única per reforçar els vincles de les dues bandes de l'Atlàntic Nord. No és desitjable que el món guanyi en pau i fraternitat a base d'organismes militars, això ho diem nosaltres, o armats, com aquest, però segurament el paper de l'OTAN, amb un horitzó clar de redefinició interna, continua tenint, possiblement, algun sentit. En cas això sempre ho podem debatre i ho farem avui amb Tica Font, col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i de Justícia i Pau. Benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver fet l'esforç de ser aquí a l'estudi de Ràdio Estel i també amb la màxima proximitat, encara que no és aquí físicament, ens acompanya Alexander Golovin, que és expert en la política dels Estats Units i també analista internacional. Senyor Alexander Golovin, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi. Què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. I vostè està bé, sí?
També, també, gràcies.
Molt bé. Sempre enfeinats tots, ja ho sabem. Anem a l'actualitat més propera, i és que Vladimir Putin i Joe Biden s'han reunit avui a Ginebra, a Suïssa, en una cimera que podem dir que és històrica, però que està molt marcada per una fredor en les relacions i unes tensions que segurament són les més importants des de la Guerra Freda entre els Estats Units i Rússia. No sé si vol començar vostè, senyor Golovin, d'aquesta reunió, si ha pogut saber una mica el seu contingut, tot i que no el coneixem tot públicament.
No, de fet, just ara mentre parlem, si no m'equivoco, estàvem fent la roda de premsa a, sí, a Putin i Biden, i tens raó que una de les coses més importants d'aquesta cimera és que per primer cop en molts anys, segurament des de Ronald Reagan i des de la Guerra Freda, ens trobem que amb un president que no es presenta com algú que vulgui millorar les relacions, especialment amb Rússia. No és l'únic, és un president que busqui, diguem, establir una aliança o cercar una amistat amb Putin i amb Rússia. I en aquest cas sí que hi ha un trencament important de línies editorials, podríem dir, que tenia respecte a l'anterior president dels Estats Units, Donald Trump. Tots sabem que Donald Trump era una persona que tenia bona relació amb Putin, que va intentar, diguem-ne, doncs mantenir unes relacions segurament millors i tot i ser del Partit Republicà, que diguem-ne, és un partit que sempre ha buscat el cos a cos més dur a nivell internacional, sobretot amb els seus enemics com ha estat Rússia històricament, i en canvi ara veiem que Biden torna a aquesta tradició que havia tingut als Estats Units. I sobre la roda de premsa que s'estava donant a terme ara, crec que no l'he pogut seguir tota perquè just hem començat ara aquí, però crec que alguna de les coses que es comentarà de forma evident és l'empresonament de Navalny, de l'activista Navalny, que als Estats Units sempre, i Biden aquí ha estat molt contundent en què el voldria que estigués ben tractat a la presó, una cosa que Putin no ha confirmat, que ell sigui capaç de garantir la vida de Navalny a la presó, i després segurament també moltes aliances a nivell energètic i de ciberseguretat.
Sí, efectivament, el que vostè diu de Biden i Rússia, de Washington i Moscou, ve donat pel fet que l'aliança atlàntica es reforça i una mica el missatge és aquest, no?, reforçar-lo contra els dos grans enemics que són Rússia i la Xina. Mm-hmm. Sí, tic a fons sobre aquesta reunió Biden-Putin i ara entrem una mica en l'OTAN.
Bueno, jo crec que el primer que tornen a posar de manifest és que Estats Units tracta Rússia com a potència, que portàvem anys una mica deixant a Rússia més, no sé, com un paper menys rellevant.
Sí, potser que no fos tan enemic, però en canvi deixar-lo més en la irrellevància.
Sí, en la irrellevància. En canvi, ara li tornen a donar rellevància. També és cert que jo diria que en tota l'època Trump, el que ha fet Trump és anar-se retirant de molts escenaris internacionals i Rússia ha sabut aprofitar-ho per situar-se. Per exemple, en l'Orient Mitjà s'ha transformat en un actor rellevant. Ell és el que ha cridat a converses en el seu territori. Turquia ha volgut també fer un paper rellevant. Jo crec que aquesta és la qüestió. Però així i tot, jo diria que el que més preocupa a Estats Units és que molta dels incidents en el ciberespai d'atacs, no d'atacs de caràcter delictiu, que busquen xantatge econòmic, sinó d'atacs amb finalitat política, d'atacs, les IPs adrecen cap a Rússia. I això preocupa molt aquí en Occident. Quan en la OTAN es parla de ciberseguretat, es parla o es pensa molt en Rússia, en aquest tema. En Xina, en aquest tema, se l'ha acusada més d'espionatge a través de l'espai, d'entrar en espais secrets reservats i adquirir informació rellevant de caràcter militar o industrial.
Sí, sí. Bé, a grans trets tenim aquí un panorama, un tauler internacional complex, però
sí,
nova filosofia.
Doncs. Una cosa que m'ha semblat molt interessant en aquells tres dies és que s'han esforçat tots molt en no parlar de Xina com enemic ni com adversari. Han repetit de manera constant que no tractaran a Xina ni com enemic ni com adversari.
Sobretot els socis de l'OTAN, en
de
aquest
l'OTAN.
Cas.
Sí, sí, des d'Occident, que es parla com un rival estratègic i volent-se desmarcar de que no estem i no estarem amb la Xina com van fer amb Rússia en una guerra freda. Bueno, això són les paraules que ara es diuen, però no sé.
Sí.
Ja veurem.
Ja veurem si és de debò una distensió amb Xina o és simplement una estratègia, no?, utilitzant la mateixa terminologia. Bé, d'aquesta cimera de l'OTAN sempre surt una pregunta, no?, quan sabem que l'OTAN doncs una mica es mira per dintre i pensa cap a on va. La gran pregunta és si continua tenint sentit. Sembla que sí, 40 anys després, però quin sentit, no? Si vol començar Ticafon i després Alexandre Golovin.
Mira, jo aquí dos cosetes que comentaria, i és que acaba sent un organisme que aglutina el món occidental. I això, jo crec que és el pes que ara li dona, és que és l'aliança entre els països de cultura occidental. I en aquest moment, la potència que més temor tenen, i això ha estat molt evident en aquesta trobada, és a Xina. En Rússia és un estorb, però no tenen el temor que tenen en Xina. A Rússia jo crec que si se la tracta com a potència i arribem a consensos, que jo crec que es poden arribar en Rússia, les coses aniran tirant. El gran temor que es té és a la Xina, i es té un temor en dos sentits. Tot el que és la seva potència econòmica, però també la potència militar. Entre les converses que ahir es feien, era la opacitat xina en tema d'armamentisme. Tot el que està fabricant o venent i que pràcticament ningú sabem res. Això els hi preocupa, per tant, preocupa com a potència militar, i s'ha posat de manifest en aquesta cimera. També en aquesta cimera dir que s'ha acordat que farà el pla, diríem, estratègic, uns 20 o 30 anys vista, i que és com, diguéssim, s'han iniciat unes converses que acabaran en el document que definirà els propers anys en termes militars, en la cimera que es farà en Espanya en el 22.
Doncs bé, serà important, i també tenint en compte que aquí hi ha hagut tradicionalment debat, no només aquí, sinó en altres països europeus, no?, sobre el sentit de formar part d'una aliança militar que no deixa de ser una potenciació de l'armamentisme, en definitiva. No?
Jo diria, aquí recolliria les frases que va estar dient Macron en aquesta cimera, que anava a dir, bueno, però Xina, tenim moltes relacions amb Xina, va voler posar de manifest les relacions de caràcter comercial, industrial, estava com dient, no abordem la Xina com forma d'enemic militar, perquè tenim molt de trajecte amb Xina.
Sí, disculpi, senyor Golovin, sobre aquesta reunió de l'OTAN, si vol començar per aquí.
Sí, no, estic bastant d'acord. Jo sí que crec que l'OTAN segueix sent important avui en dia, especialment pel que ha dit la TIC, que diguem, és una associació que el que busca i que té com a principal objectiu al final protegir un model de visió del món, és a dir, un model sobre com són les democràcies, un model de com són les societats, de com són les economies, que és un model que jo segueixo defensant i que a mi que crec que és el millor. I, per tant, una aliança en aquest sentit militar per defensar aquest model em sembla adequat, sobretot quan hi ha hagut amenaces importants al llarg de la història, quan és quan més va sentit tenien aquest tipus d'aliances. Primer va ser amb la Unió Soviètica, que posava en risc i amenaçava a nivell global, doncs, una visió del món diferent, i ara jo el que sí que crec és que la Xina, tot i que és diferent a la Unió Soviètica, i Rússia ha anat perdent molt d'aquest poder geopolític que tenia, com també s'ha comentat abans, Rússia, com aquest país entre els dos continents, no, entre Europa i Àsia, tenia, per una part, la influència Europa de l'Est, que cada cop ha anat perdent més i que ha virat cap a l'eix europeu o americà, i després totes aquestes exrepúbliques soviètiques que estan al continent asiàtic, que cada cop depenen més de la Xina. Per tant, Rússia pretén més ser una geopolítica que no pas del que és. Però el que sí que és una amenaça, crec, és la Xina. És veritat que tenim moltes relacions comercials amb ells, que són una potència comercial, econòmica, però també militar. I una de les qüestions que segur que s'han parlat en aquesta trobada de l'OTAN és la capacitat militar que té Europa per defensar-se en un possible atac, per exemple, de la Xina. Diana, tots els experts expliquen com si si Europa, els països europeus haguessin d'entrar en una guerra, s'haguessin de defensar d'una amenaça, no tenen els materials suficients com per poder defensar-se. Per tant, això als Estats Units ho veu amb preocupació, i és una cosa que ja Donald Trump, quan ell era president, havia comentat, no? Aquest llindar mínim que han d'arribar d'inversió als països que formen part de l'OTAN i que molts d'ells no arriben, i llavors els Estats Units veu com tot i pertany a una aliança en què hi ha unes obligacions, hi ha tot de països que només volen estar protegits per la gran potència que és els Estats Units, però sense complir les seves obligacions. I això és un problema que, evidentment, hem d'intentar solucionar.
Sí. Avui, amb l'analista internacional Alexander Golovin i amb la col·laboradora del Centre d'Elàstic a Font, hem parlat d'aquests contactes internacionals i, sobretot, de la cimera de l'OTAN. Dos apunts molt breus per acabar. D'una banda, sabem que pot tenir un sentit l'existència de l'OTAN, no hem de ser ingenus, però potser també tots voldríem que algun dia deixés de tenir sentit l'OTAN. I aquí sí que em permetrà Tica Font, sobretot que recordem el nostre estimat Arcadi Oliveres, com era de contrari a l'OTAN, i no només ell, sinó moltes entitats de defensa de la pau, en molts pronunciaments Justícia i Pau, el Centre de l'AS i molts altres. És a dir, aquí també hi ha la massa crítica, i no només a Espanya, a Estats Units fins i tot, o a Europa.
Jo crec que per molta societat civil l'element rellevant més important és que tinguem organismes internacionals per resoldre disputes, siguin de caràcter polític, econòmic, i que no siguin a través de les guerres. També jo crec que allò de fer guerres, com vam conèixer la Primera Guerra Mundial o la Segona Guerra Mundial, jo crec que això s'ha acabat, El problema és, d'alguna manera, quan se disputa l'hegemonia mundial, i en aquest cas podríem dir, no sé si Orient i Occident, si això es farà o com es farà. Si es farà o no a través d'una guerra, aquesta seria una pregunta a saber o a veure per on va, però l'altra, no serà un enfrontament directe. Ningú s'atacarà directament en la Xina. La qüestió és que països febles que envolten a Xina sí que podrien tindre esclats interns i seria una manera de debilitar l'economia xina, és a dir, inestabilitzar la regió a través de petits conflictes armats. Aquesta sí que podria ser un escenari més o menys real.
Senyor Golovin?
Sí, home, és veritat, les guerres segurament que pot haver en Xina no seran com les que tots ens ve al cap, no?, de típica guerra de cos a cos, però sí que és veritat que poden ser guerres que es produeixen en altres països. Hem vist com, per exemple, Biden, a poc més de ser president, va bombardejar de forma important a Síria. Per tant, ja, i és un, a Síria és un país on Rússia, com es comentava abans, també ha anat agafant terreny perquè els Estats Units s'ha anat retirant i ha anat retirant la seva influència. Per tant, sí que ens podem trobar en què Europa, que és on estem nosaltres i, per tant, la nostra principal preocupació, cada cop pinti menys en aquests conflictes i cada cop tinguem menys poder de decisió a nivell de geopolítica i d'estratègia global. I crec que això, com a europeus, ens hauria de preocupar i hauríem d'intentar fer una reflexió per intentar que Europa tingui una veu pròpia al món, perquè, si no, sempre estem, diguem-ne, pendents del que digui els Estats Units, i crec que això no ens convé.
Sí, aquí també hi ha un canvi que ara no podem comentar, vaja, en el qual no podem entrar. Donald Trump va tenir molts enfrontaments amb l'OTAN estructuralment, fins i tot recriminant els països, la poca implicació, etc. I ara, doncs, Biden és, com a mínim, és un altre tarannà, un altre estil.
Home, jo crec que l'èmfasis que ha fet Biden en aquests dos dies en l'article 5è del tractat, que és un... L'article 5è el que diu és: quan s'ataqui a un dels nostres, ens ataquen a tots.
Aquesta solidaritat, no?
Aquesta solidaritat interna era una forma molt clara de desmarcar-se de Trump i de la política de Trump.
Sí. Bé, l'altre punt que volia comentar, però no tenim temps, és l'anècdota dels 29 segons de Pedro Sánchez amb Joe Biden. Aquí potser hi ha un error de comunicació de la Moncloa. Què hi dirien, això?
Jo crec que són més ganes d'aparentar i de dir que Espanya juga un paper internacional.
Aquí no hi ha hagut trobada, ja n'hi haurà potser en una altra ocasió. Diguéssim, l'any que ve a Espanya segurament
n'hi haurà, però el més rellevant no és la trobada d'ells dos, sinó les converses que puguin haver tingut els equips. I l'hauran tinguda segur perquè està caducant el conveni bilateral que tenim de les bases de Rota i Morón.
Llavors, segur que sí, tant, aquí hi ha la diplomàcia fa...
Exacte.
Sí, senyor Golovin, i ja acabem ja. Sí, volia comentar alguna cosa?
Realment, totes les bromes que s'han fet estan més que justificades. És una escena bastant patètica, que de president petit i de país petit que intenta buscar el cas d'aquell més gran. I, per tant, crec que l'únic que podem dir sense, diguem-ne, fer mofa és, no sé, estar-nos 29 segons en silenci, igual que és el mateix temps que va durar la seva petita trobada. Vull dir, és una cosa que no té cap mena de sentit.
Si em permeten la broma, aquest programa, aquest col·loqui, dura una miqueta més de 29 segons, afortunadament, encara que sempre se'ns queda curt, també s'ha de dir.
Sí, 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 sí.
Gràcies, Alexander Golovin, analista internacional, i moltes gràcies a Tica Font, col·laboradora del Centre de les d'Estudis per la Pau. A tots dos, fins un altre. Ànims, bona tarda.
Vale, bona tarda.
Passen 4 minuts de 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
I arribats a aquest moment, què ens portes avui, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. L'espoli de la llamborda de la plaça del Mercadal de Reus ha comportat una multa de 200 euros per a cadascun dels autors confessos dels fets. Com que són 6, la sanció puja a 1.200 euros. A més, hauran de pagar els 350 euros més que es calcula que costarà tornar a posar la rèplica de la peça que l'Ajuntament de la ciutat ja ha encarregat. Els autors del robatori han reconegut els fets quan se'ls ha requerit i s'han disculpat, però també diuen que no saben on és la pedra. L'Ajuntament ja els tenia identificats i els havia donat de marge fins dilluns a la nit per retornar la llamborda en alguna església del municipi a canvi d'evitar represàlies. Els serveis municipals l'han buscat a les papereres i contenidors del municipi, però no n'han trobat cap rastre. Tampoc ha fructificat la recompensa oferta del gremi de forners de Reus i el Baix Camp, que havien ofert, atenció, 10 pans de pagès i 10 coques amb cireres a les persones que poguessin donar alguna pista de la llamborda robada. Però no, la llamborda s'ha perdut per sempre. Què hi farem?
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme. Les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
La mort al barri de Sants de Barcelona d'un home de 58 anys que es va llançar al buit aquest dilluns quan estaven a punt de desnonar-lo hauria estat totalment evitable si s'hagués aplicat la llei amb el criteri de protegir la persona en situació de màxima vulnerabilitat. Aquesta última frase no és nostra, sinó de la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, que denunciava ahir des de TV3 que encara no saben per què la justícia va rebutjar, com així va ser, l'informe de vulnerabilitat emès pels serveis socials i va executar el desnonament, o estava a punt de fer-ho. Feia gairebé un any que el llogater no pagava, però la propietat no el va denunciar fins al gener passat. La unitat antidesnonaments del consistori s'havia fet càrrec del cas i tot just ara, segons assegura Martín, començaven a negociar amb el petit propietari del pis. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la persona afectada estava en contacte amb els serveis socials des del febrer i ja havia rebut una primera ordre de desnonament el 4 de maig passat. A l'abril, l'advocada d'ofici havia presentat un informe de vulnerabilitat econòmica als jutjats i havia demanat l'aplicació de la moratòria antidesnonaments. El jutge ho va desestimar per un problema processal, deia, i va ajornar un mes i 10 dies, concretament fins al 14 de juny, dilluns passat, aquesta ordre de desnonament. A l'abril, l'advocada havia tornat a enviar als jutjats l'informe fet pels serveis socials, com dèiem. Segons el Tribunal Superior de Justícia, l'informe no va arribar al jutjat fins dijous passat, quan el va presentar l'advocada d'ofici de l'inquilí, i el va desestimar perquè no podien determinar la vulnerabilitat d'aquella persona. Per tant, va considerar que les seves circumstàncies no són les que regula el decret que permet suspendre un desnonament. Entre les reaccions, la plataforma d'afectats per la hipoteca assegura que no és un cas tan excepcional. Denuncia en una piulada al seu compte de Twitter que manquen mesures de protecció per a les persones vulnerables i lamentava en un comunicat, també ahir, el paper de molts jutges que opten per fer justícia pel seu compte obviant els informes redactats pels professionals acreditats perquè els desnonaments es facin efectius. Informes, lògicament, de vulnerabilitat, també. La seva portaveu, Lucía Delgado, demana que no es tracti les persones com si fossin números i que no les deixin soles, abandonades, en una situació de total indefensió. 5 minuts i mig i seran 3 quarts de 7. Breument parlem avui amb Santi Mas de Xaixàs, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Barcelona. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Gràcies per haver-nos atès. Bé, la PA, entre altres coses, retreu al govern espanyol la seva inacció i, en fi, diu en essència el que comentàvem abans, que aquest cas es podia haver evitat. Creu vostè que es pot produir un canvi en la línia d'una nova llei d'habitatge que protegeixi les famílies vulnerables a partir del cas, trist cas, d'aquesta persona morta?
Bueno, lamentablement hem de recordar casos i altres morts que sí, que han provocat canvis legislatius per intentar respondre a una situació que moltes vegades passa invisible per la majoria de la gent i que lamentablement els polítics a vegades necessiten situacions com aquesta per donar-se compte de la dimensió del problema, no? Jo crec que la mort del Segundo és un fracàs de la societat en general, no? Crec que no podem permetre com a societat l'acceptar que hi hagi gent vulnerable, gent que pateix en solitud tota l'angoixa i la desesperació que suposa el saber que et trauran de casa teva i que l'única solució que vegin és acabar amb la seva vida. O sigui que el govern té la possibilitat, sense cap mena de dubtes. Nosaltres avui hem presentat a Madrid precisament davant de la inacció injustificable i per nosaltres doncs incomprensible d'aquest govern de no legislar una llei d'habitatge que porten mesos sobre la taula i arrenquem amb la nostra pròpia iniciativa. O sigui que en unes quantes setmanes presentarem un text a partits polítics que ja ens han dit que ens recolzen i la deixarà debatre al Parlament. Si el govern no vol portar la seva llei, la ciutadania organitzada portarem la nostra.
Sí, la iniciativa legislativa popular, que sempre és un instrument que tenim a la democràcia. Bé, recordem que el Segundo havia estat acompanyat també per Càritas Diocesana de Barcelona, una entitat que igualment ha lamentat i ha condemnat la situació de la mort i de com ha anat tot aquest informe de vulnerabilitat i el procés de desnonament. Bé, quina solució, si és que n'hi ha, es pot trobar davant de realitats com els impagaments que evitin desnonaments de persones vulnerables, però també, s'ha de dir, respectant els drets dels propietaris? Com es pot fer això?
Bueno, la realitat espanyola, on tenim 60.000 desnonaments a l'any, on les famílies vulnerables no tenen cap mena d'alternativa habitacional, és una excepció a tota Europa i a qualsevol país que es pugui considerar modern. El principal problema, clarament, és la manca de parc públic. No hi ha parc públic a Espanya, doncs, perquè mai s'ha fet unes polítiques d'habitatge. Considerem l'educació com un dret i, per tant, amb un ampli abast públic. Considerem la sanitat com un dret i amb una àmplia cobertura pública. I, en canvi, l'habitatge, que és l'altre pilar bàsic perquè tothom pugui tenir una vida digna en aquests moments, no? Doncs això mai s'ha considerat com un dret. Sempre s'ha posat per davant de tot el dret a la propietat, un dret que, evidentment, nosaltres no qüestionem, però que un dret, com qualsevol altre dret, que està condicionat a l'interès general de la societat. Vostè té un cotxe i tampoc el pot deixar aparcat 8-2 anys sense que la grua no li retiri, no? Doncs vostè no pot tenir un habitatge buit, i això com a societat tots ho hem d'entendre, no pots tenir un habitatge buit durant 2 anys i que el govern no actuï i faci posició d'aquest bé temporalment fins que el propietari faci la seva responsabilitat social que té, que és posar-lo en lloguer. Per tant, sí, hi ha moltes maneres de combinar el dret a la propietat amb el dret a una vida digna i a un habitatge.
Bé, se'ns acaba el temps, però una última qüestió en 30 segons, si pot ser, senyor Santi Mas de Xaixàs, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Barcelona. Sabem que hi ha una moratòria de desnonaments. Ho han dit fins i tot governants, el mateix Pedro Sánchez. Com està ara mateix aquesta moratòria?
Bueno, aquesta moratòria clarament és insuficient. A sobre que és insuficient, hi ha jutges que a casos com el del Segundo, que sí, que haurien d'haver estat aturats, consideren que els informes que els hi passen professionals, que són els que estan en contacte directament amb la família, estic segur que si el jutge hagués preguntat a Càritas si aquesta família era vulnerable o no, doncs segur que Càritas ja hauria pogut explicar la realitat d'aquesta persona, i en aquest cas hi havia els serveis socials de l'Ajuntament que ja havien explicat als jutges. Si el jutge té dubtes, el que ha de fer és preguntar, no ha de tirar pel dret i desnonar les famílies, que això és el que està passant. Avui han hagut molts altres desnonaments a Barcelona, nosaltres hem aturat un país més, o sigui que és una realitat que clarament el decret i la moratòria actual si no es renova, perquè això acaba el 8 d'agost, la situació que ens trobarem a la ciutat i a tot el país serà dantesca, amb milers de desnonaments i amb una situació de vulnerabilitat i d'angoixa de les famílies que s'haurà de canalitzar d'una altra manera, evidentment.
La propietat comporta un dret, però també obligacions. Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Santi Mas de Xaixàs, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca Barcelona. Una abraçada.
Gràcies, una abraçada a vosaltres.